Seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 12:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera. Soc el José Miguel Cruz. Benvinguts, com esteu? Encantats de parlar amb vosaltres. Com sempre, és un plaer. És un plaer parlar amb vosaltres. I per parlar, a més, de coses que puguin ser força interessants. Jo crec que seran força interessants, fins i tot estudis que poden ser sorprenents. Parlem de sanitat. Quan hem parlat aquí de sanitat, sobretot amb els sindicats de metges, amb la darrera vegada que vam fer, les reivindicacions que fan, quan hem parlat amb els sindicats d'infermeria, quan hem parlat amb aquestes coses, amb aquestes qüestions, doncs sempre ens trobàvem amb unes situacions difícils d'atenció de personal, de retenció de talent, de manca de gent, de pressupost, etcètera, etcètera. I això ho hem parlat moltes vegades aquí, no serà la primera vegada que en parlem. Però això no treu, ni molt menys, la bona feina que fan aquests professionals. Per què vull arribar aquí? Doncs perquè s'ha fet l'enquesta Plaensa, que és, bàsicament, per entendre's de forma planera, entrarem més en detall, una enquesta sobre satisfacció de les persones que estan hospitalitzades. Sobre l'atenció, sobre l'atenció infermeria, sobre el menjar, sobre... Com no vas a un hotel que fas allò, doncs igual, però a un hospital. Su satisfacció con nuestro servicio. I, ostres, la puntuació és de 8,5 aproximadament sobre 10. Això està molt bé. Ha pujat, eh? Ha pujat. És a dir, conclusió, els professionals fan molt bé la seva feina, molt bé la seva feina, els hospitals, queden moltes coses per fer, malgrat la tensió i el tensionament al que estan sotmesos. Yolanda Canales, com estàs? Benvinguda.
Què tal?
Sorprenent? Sorpresa per aquesta enquesta i els resultats de l'enquesta?
Sí, perquè fins i tot el que és el més alt, aquesta puntuació global de 8,45 sobre 10, és la més alta de la sèrie històrica, fins i tot és més alta que en època prepandèmia. I sorprèn perquè almenys la imatge que es transmet de la sanitat és precisament el contrari. Clar, que aquí no estem parlant d'atenció primària, per exemple, que és potser on... No?
Ni d'urgències, que seria el punt feble, possiblement.
Exacte,
eh?
Aquí estem parlant, o aquesta enquesta el que fa referència és això, eh? Ja ho apuntaves, mesura la percepció, experiència i fidelitat dels usuaris en serveis d'hospitalització amb internament. Bueno, i estan tan satisfets els pacients que gairebé el 91% dels encastats recomanaria el centre sanitari. Ara bé, si mires en la lletra petita, dius tot plegat és gràcies a l'esforç dels professionals. I quan dic professionals, són els que estan donant la cara, no els que estan al Departament de Salut, que més aviat fan el contrari, eh? Intenten moltes vegades complicar les coses, ja sigui pel tema pressupost o pel que sigui. Perquè, de fet, el que més destaca, no?, i el que més ha pujat és la percepció de que els equips mèdics escolten i s'impliquen en la situació del pacient. També valoren molt bé la informació rebuda sobre la malaltia i fixa't, també, això sí que és sorprenent, la qualitat del menjar hospitalari.
Sí,
diuen que ha millorat una mica. Això sí que no són els professionals de la sanitat en aquest cas, sinó els professionals de cuina.
De cuina i els que fan els menús. De totes maneres, ja sabeu que la fama dels menús d'hospital no és precisament bona.
És que déu-n'hi-do, eh?
Home, si has de menjar sense sal, s'entén també. Has de menjar sense sal, has de menjar... Però això, una cosa no treu l'altra, tampoc, eh? Vull dir, pots menjar sense sal o determinats tipus d'aliments per la teva malaltia que tinguis, però que sean un poc agradables, tampoc...
El sabor, i que semblin, vull dir, si és una hamburguesa, que s'assembli una hamburguesa.
Lo cortés no quita lo valiente.
Sí, que de vegades no. Ara, si em permets,
sí.
Hi ha matrícula d'honor en tres indicadors, que aquí sí que deia que els professionals hi juguen un paper clau. El control del dolor, el tracte personal dels infermers i de les infermeres, que això és fonamental, i després també la coherència de la informació proporcionada.
Bé, és un bon què, i insisteixo, posa de manifest el que ja comentava la Yolanda, el comentàvem al principi, de tot això, és la professional i la passió, perquè sabem que aquest sector és un sector també que té un punt no, és pràcticament vocacional des del principi fins al final. Però Valorem tot això amb la coordinadora d'usuaris de sanitat, la CUS, i parlem amb el seu president, el Carles García. Carles, bon dia, benvingut. Carles, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Gràcies.
Moltes gràcies,
Bruce. Home, gràcies per estar aquí amb nosaltres per fer aquestes valoracions. Home, d'entrada l'estudi, el resultat d'aquest estudi Plaensa, ostres, semblen molt positius, no?
Sí, el cert és que hi ha una millora lleu, però que és contínua, una millora contínua i progressiva, et diria que amb aquest servei, no, de salut, un servei que hem de pensar que ha de ser bàsic i hauria de sentir-se proper a tota la ciutadania. Quan alguna cosa ens fa mal, ens preocupem i el que volem és sentir-nos cuidats.
Clar, en aquest cas, bàsicament, com valores els resultats des de la perspectiva de la coordinadora d'usuaris? I no sé si reflexen una recuperació real, com explicaves, del sistema sanitari català.
És molt lenta i et diria que la millora és lleu, però significativa en un moment on parlar de millora ja és un èxit. Sí que us hauria de dir que l'atenció per part del personal assistencial és un dels punts més ben valorats.
Sí, sí.
La gent és ben atesa i quan parlem d'atenció hem de diferenciar el tracte del tractament. El tracte forma part d'aquesta atenció i del tractament que reben també, òbviament, persones hospitalitzades o les persones que tenen algun tipus de problema de salut. I aquest tracte ha tingut una millora substancial. Una millora substancial doncs, perquè, a més, les formacions que van rebent el personal de centres hospitalaris o els propis metges, infermeres, personal administratiu, cada cop està més enfocat a la comunicació. Com
sí, sí.
Comunicar amb els pacients.
A més, Carles, efectivament, aquests són tres dels punts forts que, si parlem del control del dolor, la satisfacció és d'un 96,7 del tracte personal, és a dir, d'aquesta empatia del personal de les infermeres, el pràcticament 97% de satisfacció i la coherència d'informació també més d'un 96%. Estem parlant d'aquests tres punts claus dins d'aquest informe, no? I la satisfacció és molt elevada.
Així és, i a més és abrumador, eh? Tu pensa que nosaltres, com a CUS, des de la coordinadora, o amb institucions com, per exemple, la Societat Catalana de Medicina i Salut, es dediquen a poder formar aquests equips, aquest personal assistencial, amb aquesta assertivitat, aquesta empatia, aquesta comunicació que ens estaves comentant. Perquè, al fi i al cap, el pacient i els seus familiars el que necessiten també és un bon diàleg, que sigui comprensiu i que aterri a la realitat que tenen davant.
I sembla que aquesta percepció, Carles, arriba. Del menjar, aquesta enquesta reflexa que ha millorat un 3,5% la satisfacció i arriba fins a un 68% de valoracions positives.
Et diria que és curiós. Et diria que és curiós perquè sí que a nosaltres ens consten més queixes respecte al menjar, però et diria que forma part del tractament. Pel nostre punt de vista, i parlant amb la Carme Sabater,
sí.
De la CUS fins fa 4 dies, ella sempre ha enfocat gran part del seu interès en reconèixer que, tal com ens alimentem, forma part del tractament mèdic, ens ajuda a tenir un bon benestar emocional i psicològic. Hem de pensar que el pacient sovint es troba angoixat, es troba dèbil, i un àpat que sigui correcte, que sigui ben presentat, millora l'estat d'ànim d'aquest pacient i dona una sensació de normalitat i de cura. Òbviament, aquesta adherència al tractament i millor recuperació és evident si el menjar és bo. Els pacients menjaran més bé, s'estaran assegurant d'obtenir els nutrients que necessiten per recuperar-se, i si, en canvi, doncs, aquest menjar és insípid o et diria que és, no sé, desagradable, molts deixen de menjar o ho fan amb desgana. I això allarga l'estada hospitalària.
Clar.
I és el peix que es mossega la cua. Què més? Et diria
que
s'està educant amb una salut i amb un hàbit alimentari que ha de ser correcte i coherent socialment. Per tant, l'hospital no pot ser un espai on es fomenti una alimentació que no sigui saludable i que no sigui sostenible. I també aquest menjar, tal com donem el menjar, i el menjar que donem, el com i el que donem, és una manera de respectar la dignitat del pacient. I això és prou important.
Sí, sí. Suposo que ja tot està de la mà. Vull dir, la millora és bastant substancial. Fins i tot, quan parlem de l'ingrés a un hospital, que jo sempre he escoltat moltes queixes, no, el que triguem perquè ens ingressis es donin llit, i no, fins i tot això ha millorat fins a un 68,5% positiu, i a més, informacions prèvies, el que suposo que això està afegit dins de les informacions que es donen als pacients, conforme a intervencions quirúrgiques, etc., també ha augmentat fins a un 80,2%. No sé si aquests indicadors són satisfactoris o cal que reforcin d'alguna manera?
No, no són prou satisfactoris. Aquí sí que encara hem de millorar molt, molt més. Les urgències, per exemple, per fer pues, la tria, per fer el diagnòstic, encara estem trigant molt més al compte. Mireu el que ha passat ara fa uns dies a Andalusia. Hem de millorar molt més aquesta atenció de primera mà, no? I sobretot la primera opció d'atenció que tenim amb els pacients. No... Aquí sí que et diria que necessitem, i de forma molt seriosa, encara més millora.
És un punt feble, això de les urgències. A més, quan hem parlat amb diferents sindicats de metges i d'infermeres, coincidien totes, precisament, per part també dels professionals, a una millora de les urgències, d'una sobresaturació, a més, de les urgències hospitalàries.
Sí.
Seria un dels punts febles a tractar en aquest cas.
I per mi el punt feble.
Sí, sí. Aviat
avui, i, a més, per l'esgotament que té aquest professional assistencial i el desbordament que hi ha.
Seria, per tu seria el punt més feble de tots, ara mateix? Seria el que urgentment caldria, valga la redundància, per les urgències, caldria millorar?
Doncs poder sí. Doncs ara mateix, perquè l'urgència, la mateixa paraula ja ho diu, si és urgent s'ha de tractar al moment. No podem tenir persones hores i hores i hores que s'eternitzen en espera amb un servei d'urgències i amb uns professionals que, com t'estava dient, van desbordats i estan esgotats. A l'hora de tu procurar el servei, com l'estaràs donant des d'aquest esgotament i veure doncs, que hi ha unes llistes d'espera, unes cues d'espera que es van fent interminables.
Doncs, senyor Carles García, president de la Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat, la CUS, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquestes valoracions que has fet aquí amb nosaltres, molt amable.
Gràcies a vosaltres, que tingueu bon dia, bona jornada.
Bona jornada, gràcies. Doncs prou sorprenent, bàsicament, aquests resultats, Iolanda, que són resultats força acceptables dins d'unes qüestions que ja coneixien, com per exemple urgències, que ara mateix...
Sí, potser... Aquest és el problema, entre cometes, no? Que, clar, tenim una pitjor percepció de les urgències i el que deia dels centres d'atenció primària, perquè ens han donat casos de dues setmanes
d'espera
per aconseguir una cita. I, clar, i aquí és el tema d'una hospitalització que ens requereix internament. Clar, és una altra qüestió diferent. Però, en tot cas, qualsevol millora, i, evidentment, si això, a més, ho percep el pacient, és que, evidentment, doncs està anant en la bona direcció.
Sí, senyor. Iolanda Canales, moltes gràcies.
A tu, que vagi bé.
Tinguis un bon dia. Va, que de seguida parlarem de... Continuem dins del tema de la sanitat, ja ens va bé parlar d'això, perquè parlarem del brot de sarampió que hi ha hagut al Garraf, a la comarca del Garraf, que ha augmentat. Ara ja són 10, bàsicament, 10 persones. Més de la meitat no estaven vacunades contra el sarampió i el govern de la Generalitat, Salut, el Departament de Salut, ja diu que el brot de sarampió... és culpa, precisament, dels negacionistes, dels antivacunes. De seguida en parlem d'això, però abans, parlem de psicologia. Perquè si necessites teràpia, de moltes qüestions, de molts fronts, quan parlem de teràpia, aquí el front és bastant ampli, hi ha un lloc que et poden atendre segurament i molt bé. És el Centre de Psicologia Multidisciplinar Boca Vella, que ofereix aquest coneixement, el coneixement de bons professionals que tenen una qualitat, una confiança i empatia en un entorn, doncs... entorn segur seria la paraula, entorn segur. Confortable, bàsicament. T'ajudaran a aconseguir doncs, aquest benestar emocional que estàs buscant i que determines. Prova, demana, pregunta. On estan? El passatge Boca Vella, número 7, al costat de la plaça Tatuant de Barcelona. El telèfon 604 40 95 18. 604 40 95 18. Encara que al web, si poseu teràpia Boca Vella o psicologia Boca Vella, doncs ja sortirà. Força què. Va, que de seguida parlem de sarampió aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Flexicar, hay muchos cars, hay muchos cars, hay flexicar, hay muchos cars, hay flexicar, hay muchos cars, hay flexicar. Flexicar, una vida, muchos cars.
En Flexicar.
Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos la disfunción eréctil, eyaculación precoz o la falta de deseo. Centro de referencia en Barcelona y Girona, especializado en disfunciones sexuales masculinas. 93-219-3060. Clínica Masculina Europea. 93-219-3060.
En Parking Ya, con 25 años de experiencia en venta de parkings, te ayudamos a comprar o vender desde plazas individuales hasta garajes completos. Encuentra tu oficina más cercana en parkingya.es.
El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidigest ha obtingut el prestigiós segell de qualitat de la Joint Commission International. Disposem d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribatge del càncer de colon. Clínica Servidigest t'ofereix finançament a 6 mesos sense cost en la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
No parece que guste demasiado esta tasa de basuras, que siempre ha sido, por cierto, muy polémica. Bueno, pues hay varias preguntas que todos nos hacemos porque todos la tenemos que pagar. Se incluyen nuevas señales en el examen teórico de conducir y os estamos preguntando a los oyentes de la tarde de COPE, ¿cómo recordáis aquel día?
Bueno, yo que perdí la cuenta de las veces que me presenté.
De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz. Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
El Departament de Salut del Govern de la Generalitat culpa del brot de xarampió, el que hi ha al Garraf, la insolidaritat de les persones amb creences negacionistes. Bàsicament parlem d'antivacunes, en aquest cas popularment coneguts com antivacunes. De fet, l'executiu doncs insisteix en aquesta necessitat de vacunar-se i de seguir les recomanacions basades en el rigor científic. I és que, escolteu-me, tot torna, el sarampió. Jo recordo fa molts anys, dècades, que quan un veí tenia el sarampió, doncs et posaven a jugar amb ell quan eres petit perquè se t'encomanés i passessis i t'immunitzessis. Bé, no és bàsicament el que s'hauria de fer, eh? No és gens recomanable. La vacuna penso que és bastant més segura que tot això, no? Clar, després el que diu la Sílvia Paneque, la portaveu del govern, doncs parlem d'això i parlem d'aquest brot. De fet, penso que hi ha 8 diagnosticats, 6 dels quals no estaven vacunats. En parlem d'això amb el doctor Ferran Moragalló, que és portaveu de l'Associació Espanyola de Vacunologia. Ferran, bon dia, benvingut.
Bon dia, José Miguel.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Ferran. Bé, al final, la consellera, la portaveu del govern, ha culpat els negacionistes i els antivacunes d'això. Tant és així?
Bueno, la principal causa, no, dels brots que hi han de sarampió aquí en molts llocs d'Europa és la disminució de la cobertura de vacunació de la població. I això està lligat, evidentment, amb aquests grups de persones que neguen la vacunació o bé d'una forma absoluta, els antivacunes, o bé que tenen dubtes en relació a la vacunació i retarden pues, la seva administració o ho fan de forma parcial, és a dir, en comptes de posar-se dues dosis, pues, es posen una dosi i estan, per tant, susceptibles, eh? I poden patir la malaltia.
Ah. Com de greu és el sarampió? És una d'aquestes malalties que jo de petit escoltava molt. Jo tinc 57 anys, vull dir, escoltava molt, que darrerament no escoltava res i ara torno a escoltar. Com és de greu el sarampió?
Bé, el sarampió és una malaltia, és una infecció que es pot previndre per la vacunació, que es dona més a la infància, no? Però que pot succeir a qualsevol edat de la vida si la persona és susceptible, i que hi ha alguns grups, com són els adults en general, les persones grans, les persones immunodeprimides, l'embarassada, pues, que tenen factors de risc. És a dir, que la malaltia és més greu en aquests grups. I a la població en general, sobretot en poblacions que tenen malnutrició que tenen malalties, pues, també és molt més greu. I a la població en general, pues, és una malaltia pues, que té les seves complicacions. Dels 10 casos que ahir jo llegia que estan confirmats en el brot d'aquí, de Catalunya, del Garraf, pues, han hagut 3 persones que han tingut que ingressar en un hospital. Mm. No han tingut, que jo sàpiga, cap complicació greu, però és així. I si atenem, per exemple, pues, el brot que hi ha important des de fa 2 anys al Marroc, no? Pues, té una mortalitat pues, en les persones que s'han declarat, no? Pot haver-hi una infradeclaració d'una letalitat, d'una mortalitat de 20 casos per cada 1.000 casos de xarampió. O sigui que pues, té una taxa important de letalitat.
Fiqueu molta atenció en tot això. Volia fer 5 cèntims de la història, perquè jo abans, quan era petit, jo recordo que la meva mare, quan hi havia un veí que tenia xarampió, em feia jugar amb ell perquè em contagiés. Vull dir, i passar-la de petit. No sé si això era un comportament correcte, si no era correcte, però això es feia abans molt, no?
Sí, la idea pues, és que la malaltia s'ha de patir de petit perquè el pronòstic, com he dit abans, és més greu en l'adult, no? Però, clar, tampoc s'ha de forçar el contagi, no? O sigui que no hem de portar els nens...
Jo parlo dels anys 70, estem parlant de fa 30 anys, quan era petit.
El concepte està clar, però la malaltia, quan el virus circula, no? Quan el virus circula, pues, l'agafen tota la població. Per això, ara, pues, quan es repassa el calendari vacunal de la població, quan han hagut casos, pues es diu, perquè està demostrat, que totes les persones que van néixer abans de 1978, inclòs aquest any, pues estan protegides perquè han patit el xarampió o han tingut contacte amb el virus del xarampió. Això està basat en estudis poblacionals que s'han fet. I a partir del 1978, que va ser l'any que es va introduir d'una forma més generalitzada a tota Catalunya, a tota Espanya, la vacuna del xarampió, pues tu has de comprovar mitjançant el certificat de vacunació que aquella persona està vacunada i si no està vacunada i ha tingut contacte amb un cas de xarampió, aquesta persona ha de rebre 2 dosis de la vacuna del xarampió, que avui dia és la triple vírica, la de xarampió, paperes i rubeola, amb un interval de 4-8 setmanes.
La darrera pregunta que et faig, Ferran, és sobre la duració de la protecció. Un cop et vacunes del sarampió o la triple vírica aquesta que estaves comentant, ja és per sempre o s'ha de fer record?
En principi, sí. En principi, pues, tots els estudis que hi ha fins ara demostren això i, per tant, la conducta a seguir amb una persona ben vacunada amb 2 dosis, si ha tingut contacte amb un cas de sarampió, és no posar cap dosi suplementària. Poden haver-hi excepcions en casos de malalts pues, immunodeprimits o malalts que tinguin algun tractament molt especial, però la població en general que porti 2 dosis, que estigui tranquil·la.
Molt bé. Doncs doctor Ferran Moraga Llop, president de la Societat Catalana de Pediatria i portaveu de l'Associació Espanyola de Vacunologia. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Molt amable, José Miguel. Bon dia.
Bon dia, gràcies, molt amable. Doncs mireu, aquesta és la situació. Prudència, bàsicament prudència. Ja sabeu, hi ha una cosa que ens marca el camí i que veiem del que ens espera. És que fem molta conya d'això, i és molt seriós. Fem molta conya perquè no hi pot haver lloc cap a una altra cosa que no fer una conya davant de negacionismes i antivacunes. És que no hi ha cap altra... Ho sento, algú, igual si hi ha algun antivacunes escoltant o algun negacionista s'enfada amb mi, però és que és completament absurd, completament absurd. I ja quan veus exactament que certs governants dels Estats Units s'afegeix en aquesta tendència negacionista, doncs ja m'explicareu. Clar que viene el sarampió. I escolteu-me, perquè no donava temps a parlar amb el doctor de la sarna. La sarna! La sarna! Està tornant! està tornant la sarna. És una qüestió increïble, i ojo, que és una qüestió que no és baladí, eh? Que en funció de qui enganxi una sarna, té un problema de pell complicat en funció de què. Hi ha coses que es fan ràpid, però d'altres el tractament és complicat, eh? Pues esto es lo que tenemos. Pues ya está. Iba a decir disfruten lo votado, però aquí no és una qüestió de votació en aquest cas, eh? Va, que de seguida parlarem d'actualitat tecnològica amb el nostre expert en tecnologia mòbil, l'Ador Porta, que ens portarà totes les novetats de mòbils, tecnologia, jocs... De seguida en parlem amb ell. Però abans, parlem també... Recordo que els dilluns tenim aquí amb nosaltres el doctor Adolfo Vivar Badía de l'Institut Oftalmològic Vivar Badía. Per què? Doncs, bàsicament, per parlar d'oftalmologia, per parlar de problemes sobre oftalmologia i patologies relacionades amb la visió. Així que no t'ho perdis, perquè els dilluns el tenim aquí amb nosaltres per respondre a dubtes i consultes que més puguin preocupar en el món de l'oftalmologia. Què heu de fer? Doncs, si teniu qualsevol dubte, qualsevol consulta que voleu posar en marxa, doncs la pot respondre a radioconsultavision@gmail.com, radioconsultavision@gmail.com, o al telèfon 93-301-3003. 93-301-3003. És el telèfon de l'Institut Oftalmològic Vivar Badía, però també podeu fer la consulta per WhatsApp, 680-28-61-42. Va, que decida parlem de tecnologia, aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Hay canciones que marcan momentos y coches que marcan historias. El Ford Kuga híbrido enchufable con su sistema de sonido envolvente te conecta con lo que amas. No dejes pasar esta oportunidad y llévate ya el Ford Kuga híbrido enchufable, fabricado en Valencia y disponible con el plan Moves. Pide tu prueba en Ford.es y siente cada decibelio.
Oye, ¿con qué has soñado esta noche? Con abrir mi propia taberna, viajar por la Patagonia un mes, aprender a hacer surf y a tejer y con no volver a madrugar.
Tú has soñado con Eurodreams porque ahora sortean un premio extraordinario de 30.000 euros al mes durante 30 años hasta que toque.
Vas a tener razón, ¿eh? Porque también he soñado con estudiar ilustración y con aprender chino en China.
Te lo digo yo, Eurodreams y su premio extraordinario. Vamos ya a jugarlo, que es por tiempo limitado.
Juega Eurodreams y vive tu sueño extraordinario. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
10 años de Teddy España. Se viene un fiestón. Nuestro gas para globos anima el ambiente. Nuestras pinturas acrílicas lo llenan de color más que cualquier sistema de iluminación. Y nuestra aspiradora con batería, pues bueno, lo limpia todo al día siguiente. Ven, únete a la celebración y aprovecha muchas otras ofertas de aniversario. Teddy, un mundo de ideas.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Llamaba porque quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Ha sufrido alguna ocupación o robo?
No, es justo para evitarlo. Ahora con el trabajo paso mucho tiempo fuera de casa y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con cerradura inteligente refuerza la seguridad de la puerta, que es por donde se producen la mayoría de las intrusiones.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
¡Mi espalda!
No, acabamos de empezar la mudanza.
¿Dolor de espalda? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Cuando colaboras con el Domun, ayudas a misioneros como Antonio, que está en Chad.
Que ese dinero llega, todo eso llega. Yo soy testigo. La diócesis de Pala vive por la ayuda del Domun.
Con tu donativo y oración, tú también puedes ser misionero de esperanza. 19 de octubre, jornada del Domun. Colabora en domun.es.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
Oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que...
Parlem d'actualitat tecnològica, parlem de totes les novetats de mobilitat, de telèfons, de jocs, d'electrònica, de càmeres, amb l'Eduard Porta, experta en tecnologia mòbil. Edu, com estàs?
Benvingut. Bon dia, buenos días.
Estamos hablando precisamente, justamente a raíz de la charla que tenía con el doctor Moragallo, estamos hablando, Edu y yo, así, a micro cerrado. Parlàvem de la curiositat, que és l'era de la informació, com estem.
A la base de la mà.
Quan tienes toda la información y fotos de supermegapíxeles y conexión 5G y una velocidad alucinante, es cuando más desinformación hay.
Sí. Las fake news vuelan.
Cuanto más paranoia ahí. Y es que cualquier tonto puede opinar. Perdónenme, ¿eh? ¿Todas las opiniones son respetables? No, no todas las opiniones son respetables. Todo el mundo, hay que respetar el derecho a opinar, sin lugar a dudas. Ahora, y tú mismo me ponías un buen ejemplo.
Sí, sí.
Si a mí me preguntan sobre física cuántica, puedo opinar. Ahora, ¿es respetable mi opinión? No, porque no tengo ni idea de física cuántica.
Me lo estoy inventando todo, básicamente.
Invento todo. Que opine quien sabe de todo esto. Pues,
efectivamente.
En las vacunas es tres cuartos de lo mismo. Bueno, entremos en materia y dejemos estos chascarrillos que igual enfadan a la gente. Oye, Google se pone las pilas y lanza sus modelos. ¿Cómo le va la telefonía a Google?
Bueno, Google tiene sus Pixel, pero hoy no hablamos de la telefonía de Google.
No, hablamos de
los Pixels.
Ah, me he confundido.
Si no...
Es que estoy calentito con lo de antes. Estas cosas me calientan bastante y hace que no vean las cosas.
O sea, Google lo que lanza es un nuevo modelo de IA. Bueno, más que un nuevo modelo de IA, es que integra la búsqueda, la IA en sus búsquedas.
Ah, de acuerdo. He estado probando las nuevas tecnologías de Google IA, el Gemini y el Nano Banana.
Exacto.
Para generar imágenes.
Está muy bien.
Es alucinante.
Claro, aquí lo que ha hecho Google, ha lanzado este nuevo modelo de IA que se ha expandido a 40 países y territorios, incluyendo España. Este modelo se presentó en la conferencia de I/O de 2025. Presenta un avance significativo en la hora de ofrecer en un buscador respuestas, funcionando como un chatbot, como el tradicional, ¿vale? Que tú utilizas, pues, ChatGPT mismo, utilizando los modelos de Gemini en modo IA, que puede interpretar preguntas complejas y generar respuestas detalladas, incluso a partir de imágenes.
Pongamos un ejemplo práctico. Esto para cualquiera que esté escuchando. Me voy a Google, o googleo cualquier, quiero saber cosa, por ejemplo, yo sé, ¿qué pasa con el sarampión? Lo que contábamos antes.
El problema que hay a día de hoy es que las búsquedas en buscadores,
sí,
como puede ser Bing, como puede ser Google, han caído un 60% por primera vez en no sé cuántos años. Porque cada año iban cogiendo pues más búsquedas, la gente utiliza más. Primera vez que desde que está Internet, bueno, 20, 25, 30 años, ha caído un 60%.
Culpa de la IA.
Culpa de que la gente ya no busca en los buscadores, sino directamente le pregunta a ChatGPT mismo, o Perplexity, sí, o el que sea, o Gemini, le pregunta lo que quiere buscar. Oye, estoy buscando una sudadera negra con rayas blancas.
¿Dónde la puedo encontrar?
¿Dónde la puedo encontrar? Al mejor precio. Y ya directamente te lo busca. No tienes que ir a Google. Pues Google lo que ha hecho es, bueno, vamos a...
Se ha dado cuenta y ha dicho, el buscador está obsoleto.
Exactamente. Aquí, este nuevo enfoque lo que permite es que las preguntas sean casi tres veces más largas que las búsquedas tradicionales y que mejora la precisión de resultados para refinar las consultas basadas en interacciones adicionales. Además, los suscriptores de Google tendrán acceso a una función de Deep Search que puede proporcionar informes detallados en minutos, donde esto puede ser muy útil para estudiantes e investigadores.
De acuerdo. ¿Y entonces el buscador tradicional va a desaparecer o no? Porque,
sí,
claro,
ahora
tiene sus ventajas también a través de la IA. Si no quieres que te pegue la chapa, que buscas cosas determinadas, el buscador es perfecto.
Exacto. Pues básicamente lo que están haciendo es que el buscador normal utilice este tipo de IA para encontrar, que ahora normalmente ya te pone que las primeras frases o las primeras zonas ya es de IA y luego ya el buscador clásico de toda la vida.
¿Y esto ya está en marcha?
Esto ya está en marcha.
Ah, es ese parrafito que te pone al principio,
ejemplo,
cuando hay un buscador.
Y eso es lo que estaban en fase beta y ahora ya lo ponen en plan, bueno, pues funcionando con toda la potencia de IA que tiene Google.
Bien, por cierto, la IA ya a nivel usuario está siendo realmente que crece a niveles
estratosféricos. Sí, sí.
Exponenciales, ¿eh? Uh-huh. O sea, alucinante. Más, vamos a hablar de Electronic Arts, que es una empresa que va a ser adquirida por un consorcio de Arabia Saudí por 55.000 millones de dólares. Empecemos por el principio. ¿Qué es Electronic Arts? ¿A qué se dedica esta empresa?
Electronic Arts es una de las empresas más importantes del mundo del videojuego. Básicamente tiene FIFA. O sea, ya con eso ya te lo digo
ya
todo.
Está.
Ya está. No está.
Ya
tiene
está.
FIFA.
Ya me está.
Tiene FIFA. Entonces, bueno, aparte de FIFA, los NBA Live, los Madden muy, muy famosos en Estados Unidos, pues Electronic Arts, que después de la compra que hizo Microsoft, de esos 67 millones de dólares, esta es la segunda compra más grande que ha habido en la industria.
57 mil millones, te referirás.
Y esos son 55 mil millones. Entonces, claro, esto es que lo coge Arabia Saudí.
Pero la empresa con esos títulos de juego, no, solamente en crisis no podía estar, ¿no?
A ver, Electronic Arts realmente es una empresa que tiene claroscuros, ¿no?
Entiendo.
O sea, el FIFA funciona muy bien porque tiene los loot boxes, los sobres, y ganan muchísimo dinero. Pero luego todos los otros juegos que tienen, tiene un Battlefield que sale en 2 días, que tiene una pinta espectacular. Pero luego tiene muchas otras vertientes de otros juegos que las han dejado como un poco de lado y están perdiendo ese pedigrí que tenían de juegos buenos, como puede ser un Mass Effect, que era pues, un juego espectacular, y los últimos pues no les ha salido tan bien. Juegos así. Entonces, Electronic Arts a día de hoy yo creo que sobrevive por FIFA. Arabia Saudí le gusta mucho el tema de las loot boxes, les encanta. Eso es lo que a mí me puede llegar a preocupar en un futuro.
¿Por qué?
Porque nosotros somos de yo compro el juego entero, sí. Y quiero que el juego entero esté en el pues, en lo que he comprado.
Claro.
Ellos son más de, bueno, prefiero que el contenido sea cada semana, me pongan cosas nuevas, pero tengo que pagar. Y les gusta el pagar, pues si pago 10 euros o pago 100 euros o 1000 euros en claro. Para conseguir ese personaje, ese arma, ese algo. Y eso...
Es que, Edu, si tienes el dinero por castigo...
Ya, claro.
Que esto no lo valoras. Te da igual pagar 100 que 1000 siempre y cuando te interese.
Y ese tipo de juegos les gusta mucho en Arabia y les gusta mucho en Asia. También no lo entiendo, eso no es...
Bueno,
es duro. Bueno, ¿qué se le va a hacer?
Es duro porque te lo ves venir, ¿no? Que aquí va a pasar lo mismo.
Exactamente.
Te lo ves venir. Bien, y luego seguimos hablando de juegos. Vamos con Microsoft porque Microsoft va a aumentar el precio del Game Pass. Y eso sí, también va a lanzar importantes mejoras en sus suscripciones. Claro. ¿Y esto va a valer la pena o cabrea a los usuarios?
De momento cabrea a los usuarios.
Normal,
básicamente
porque esperaba.
Microsoft ha anunciado una significativa renovación de su Game Pass que incluye un aumento del 50% del precio de la suscripción.
Por favor, pero es que no es un aumento de 2 duros. Para actualizar, ¿qué es el Game Pass? ¿A qué te da derecho el Game Pass?
Game Pass, bueno, ahora se ha actualizado, habrá varias suscripciones. Tienes el Game Pass Ultimate, que es el que te da acceso a todo, ¿no? Que son más de 400 juegos, tanto de PC, consola o en la nube, en el cloud. Acceso a juegos día 1, Ubisoft Plus y EA Play. Son todo el tema de juegos. Claro, es un servicio que te costará, claro, valía 17 euros.
Que estaba muy bien, ¿eh? Para todo eso.
Para
muy
todo
bien.
Lo que te da... Era un regalo.
Sí, sí.
Claro, ahora sube a 27 euros. Claro, pica. Yo entiendo que la gente se cabre, pero hay que entender todo lo que te está dando.
Hombre, si lo ves desde ese punto de vista, dices, no, si hubiera sido un precio inicial. Pero claro. Cuando te lo han subido el doble...
¿Sabes lo que pasa?
Entonces ya la cosa no te hace tanta gracia.
Yo recuerdo, yo empecé a tenerlo cuando salió al inicio y lo tenías por 10 euros, 11 euros. ¿Qué pasa? Claro, era muy barato. Era tan barato que yo podía tener el Game Pass activado 3 años y no lo utilizarlo. Era tan barato que era por tenerlo. Entonces, yo creo que ahora, con 27 euros, no es el tenerlo siempre activado, a no ser que seas un jugón, tengas, yo qué sé, tres hijos en casa y todos jueguen. Entonces, genial. Porque, claro, te da un catálogo muy grande, pero al final no tienes el tiempo es limitado. Entonces, aquí entra el hecho de decir, bueno, pues si hay un par de meses que tengo libre y quiero jugar estos juegos, en vez de gastarme 80 o 90 euros que valen los juegos a día de hoy, pago 27.
Y tengo un catálogo importante.
Puedo jugar el juego que quiero más, algunos otros, ese mes.
Juegos de niños, de más adultos, ese es todo el catálogo.
Exactamente.
Ese, sí.
Luego tienes una vertiente premium, que será de 13 euros. Son 200 juegos de acceso. No puedes tener el juego de lanzamiento. Y y luego tendrás recompensas dentro de lo que sería el Game Pass. El Essentials, que es el básico, que son 9 euros al mes, 50 juegos fijos más el online.
¿Los escoges tú, los juegos?
No, son los 50 que te dan ellos, son esos 50, pero bueno, son 50 juegos que tienes ahí siempre en la recámara que puedes ir jugando. Claro, si te los acabas todos...
Pues... Bueno, claro, pues ya está, pues sigues.
Y luego el Game Pass de PC, que a mí sí que me parece que es el mejor a día de hoy, son 15 euros, acceso a más de 100 juegos de PC... Todo de PC, incluyendo lanzamientos día 1 y los juegos de Electronic Arts.
Esta oferta está mejor.
Esa está mejor, pero claro, ten en cuenta...
El Game Pass, yo creo que ahí no creo que hayan hecho una buena jugada.
El Ultimate te engloba todo lo que es consola, claro. Todo lo que es PC y todo lo que es juego en nube. Entonces, entiendo que puedes jugar desde donde quieras, desde la conchinchina, con tu móvil, al juego que tú quieras. yo entiendo que esto...
La gente se acabará con el tema.
Exactamente.
Bueno, pues es lo que hay. Mira, hemos hablado mucho de juego y de inteligencia artificial hoy. Sí. ¿No? Qué raro, esta semana
no ha salido
ningún móvil esta semana.
No, este no, ya saldrán los siguientes.
Hombre, seguro, salen de 10 en 10. Edu Porta, muchísimas gracias.
Nos vemos la semana que viene.
Parlàvem amb l'Edu Porta, expert en tecnologia mòbil, en aquest cas de la IA, d'aquesta implementació que trobareu al cercador de Google, i ja el trobareu, això, aquesta IA ja està... Ja està inclosa, vull dir que se l'han vist venir, eh? Va, que arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía COPE, amb Pilar García de la Granja, i després ja entrarem en migdia, obrirem migdia, parlant de la manca de transport públic en les zones rurals, que està condenant el territori i és un problema que no soluciona. Va, que arribem a la una, agafem tot això i després xerrem de transport públic.